Molt bona tarda, senyores i senyors. Una temporada més, benvinguts al programa Converses. Com sempre, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Iniciem temporada, ja és la 16a temporada que es fa aquest programa, Converses, a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Quasi, jo diria que 700 programes hem fet en tots aquests anys.
Dos anys i més i majoria d'edat.
Sí, quasi, fixa't, quasi des de l'any 2003 que vam començar aquesta cita, que, bueno, que arriba ja, com deia, ja a la 16a temporada, i que la iniciem doncs amb els col·laboradors, alguns d'ells, els habituals de cada temporada. Joan Maria Claveguera, que ja l'heu escoltat, ell és periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
El Manel Manchón, de Crònica Global. Bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
Ivan Guera, de l'Independiente. Bona tarda, Ivan.
Hola, bona tarda.
I Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, benvingut. Bona tarda.
I el convidat d'aquest primer Converses de la temporada, el senyor Josep Sánchez Llibre. Senyor Sánchez Llibre, bona tarda.
Bona tarda i moltíssimes gràcies per la vostra amable invitació a participar en aquest gran programa que fa tants anys que
tants
està
anys,
en primera línia.
I escolti, no l'havíem tingut mai, i ara que és president de Foment, doncs vinga, ja el teniu aquí com a protagonista.
Bueno,
això és un
tot un luxe. Encantadíssim tots vostès.
Senyor Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, com ha anat l'estiu?
Fantàstic.
Fantàstic. Ha pogut descansar, desconnectar, agafar forces, perquè crec que ens arriba una tardor durilla,
Els estius acostumen sempre a ser fantàstics. Com és normal i habitual, doncs jo penso que, com la majoria de persones, ha servit per descansar, per agafar energies, per estar amb la família, que això també és molt important, i bueno, doncs per començar amb força aquesta nova temporada, aquesta tardor, bueno, que hi ha moltes incògnites, que hi ha alguns punts forts, bastants punts febles, però bueno, els empresaris, i en aquest cas Foment, està des de la perspectiva que és la casa gran de tots els empresaris catalans, els petits, els mitjans, els grans, els autònoms, per ajudar doncs a plantejar propostes per reforçar les nostres companyies, per generar riquesa, per generar ocupació i per donar confiança. I també hi ha una cosa molt, molt important, no? Al fin i al cap, tota aquesta riquesa que genera l'activitat productiva, que genera les empreses, també ha de revertir en aquesta societat del benestar, perquè jo crec que és un dels factors importants que també la classe empresarial ha d'intentar contribuir pel manteniment de l'estat del benestar social.
Escolti, projectes de cara a aquesta tardor que estem a punt de començar, els indicadors econòmics que hem conegut aquests dies apunten a que les coses no pinten gaire bé. Jo li poso algunes xifres sobre la taula que me'n recordo ara. La caiguda de venda de cotxes, que ha estat un 30% aproximadament el passat mes d'agost. També hem conegut les xifres de l'atur, un atur que ha augmentat el passat mes d'agost. També el secretari de Treball de la Generalitat, el senyor Ginesta, alertava l'altre dia, el dimarts crec que era, de que aquest últim trimestre pot ser complicat per la creació de llocs de feina a Catalunya i també a la resta d'Espanya, i el turisme, que tot i que en quant a ingressos ha funcionat bé, hi ha hagut una davallada de turistes doncs, a nivell d'Espanya i a nivell de Catalunya. Amb aquests indicadors que li he posat sobre la taula, vostè, que és pessimista, optimista, es mostra l'expectativa del que pugui passar els pròxims mesos, quina és la seva lectura?
Bueno, la meva lectura és més aviat optimista. Tot i això, és veritat que hi ha una certa desacceleració de l'economia mundial, europea i també a Espanya, malgrat que Espanya està creixent per sobre del creixement de la mitjana dels països de la Unió Europea. És cert que hi ha una sèrie d'indicadors econòmics que reflecteixen que probablement entrarem en una certa desacceleració, i és aquí on jo entenc que els empresaris, en aquest cas els agents econòmics, els agents socials i els governs, hem de plantejar solucions perquè aquesta desacceleració tingui un impacte el mínim de negatiu per a la nostra economia, per a les nostres empreses, i per intentar doncs que l'atur doncs no incrementi les seves percentatges al llarg dels propers mesos o al llarg dels propers anys. Des d'aquest punt de vista, penso que el que necessitem els empresaris és un marc de seguretat estable. Els empresaris necessitem, perquè aquesta estabilitat sigui una realitat, de que els governs doncs actuïn, jo diria, objectivament. Des d'aquest punt de vista, la dada més objectiva que necessitem els empresaris i que es necessita des d'un punt de vista d'estabilitat macroeconòmica i microeconòmica és que hi hagin pressupostos. I lamentablement, doncs, malgrat aquestes desacceleracions de l'economia, malgrat que estem resistint, jo diria, els catalans i els espanyols per sobre de la mitjana europea, tenim una sèrie d'aspectes negatius que no haurien d'estar en aquesta fase o en aquesta situació. No disposem de pressupostos de Generalitat, no disposem de pressupostos de l'Estat, estem, jo diria, a la cantonada de que en 4 anys hi hagin una quarta elecció, que en 4 anys hi hagin, es puguin produir 4 eleccions consecutives. Per tant, bueno, pues aquí el que necessitem nosaltres és que també hi hagi estabilitat i que també tinguem uns pressupostos competitius que ens donin un marc de seguretat per les inversions. Perquè el més preocupant de totes aquestes dades que vostè ha dit que són certes, les dels cotxes, jo crec que hi ha un punt d'alarmisme en el sentit de que no és un 30% de davallada real. La davallada real ha estat al voltant del 15, entre el 15 i el 17%, perquè hi ha unes dades comparatives que no s'han fet o no s'han aclarit suficientment amb els mitjans de comunicació o per part de les patronals corresponents. És veritat que les dades de l'atur aquest mes d'agost no han estat lo positiu és que havien estat en altres temporades, però normalment al mes d'agost hi ha una certa estacionalitat de que l'atur pugi. El més preocupant és que no hi ha inversió. Avui les empreses tenen recursos suficients per invertir. Avui les entitats financeres han posat a disposició de les empreses moltíssims recursos amb un cost d'interès pràcticament que no arriba a l'1%. I per què no s'inverteix? Perquè no hi ha seguretat. I com que no hi ha seguretat, no hi ha estabilitat ni a Catalunya ni a Espanya des de la perspectiva pressupostària. I és cert que tenim dos elements importants que això sí que frenen l'estabilitat, jo diria, mundial de les economies, com és el Brexit i el conflicte comercial entre Estats Units i Xina. Bueno, si això ho afegim, que aquí no tenim pressupostos, ni aquí ni a Madrid, bueno, els empresaris jo penso que som uns herois, no? En el sentit de dir, escolta'm, continuem doncs produint, continuem la nostra activitat industrial, intentem estar per sobre de la mitjana europea amb unes connotacions que al meu entendre haurien d'estar resoltes.
I això ens agafa més dèbils encara, no? Espanya i Catalunya, en una situació com la que comentaves ara.
A veure, Espanya i Catalunya, o l'economia espanyola en general,
global,
està més forta que l'economia francesa, està més forta que l'economia italiana, està més forta que l'economia anglesa, des d'un punt de vista objectiu de xifres està més forta que l'economia alemana, però tenim moltíssimes, jo diria, amenaces que si no les resolem a curt termini podem tindre un disgust, però repeteixo, avui les condicions industrials del nostre país, les condicions de, les nostre, de la nostra xarxa d'infraestructures, d'universitats, d'empreses, estem, jo diria, per sobre de la mitjana europea en molts casos, i penso que si som capaços de poder plantejar una complicitat entre els agents econòmics, els agents socials i els governs respectius de cara a formalitzar una seguretat que les empreses que tenen recursos els puguin invertir, en sortiríem.
I que vingui inversió estrangera també.
I que vingui inversió estrangera.
Molt bé. Sí. Aviam, obrim ja micròfons a la resta de companys de la taula, Joan Maria, i després Iva, vinga.
Sí, Manel. No, que em tornava la paraula.
Joan Maria, vale, Iva i Manel,
vale,
vinga.
Vale. Jo havia sentit Joan Maria i m'he sentit.
És el primer a aixecar la mà, vinga.
Escolti'm, abans de fer-li la pregunta, jo tinc una teoria sobre la baixada de vendes dels cotxes que crec que incideix negativament, que és que l'usuari, el comprador de cotxes, no sap en aquests moments per on passa el futur dels cotxes, quin cotxe s'ha de comprar. Clar, avui el govern del senyor Sánchez passa de dir que el 2040 prohibirà el dièsel i el dia següent diu que no el prohibirà. El cotxe que s'ha de comprar avui un usuari ha de ser un cotxe híbrid, ha de ser un cotxe elèctric, ha de ser un cotxe dièsel, ha de ser un cotxe de benzina, i no hi ha ningú de l'administració pública ni de la indústria que li digui per on passa aquest futur. Davant d'aquesta indecisió i de no saber per on passa el futur, la gent es queda amb el cotxe que té en aquests moments, i davant d'una incertesa política i econòmica com la que hi ha, doncs, encara incideix més negativament. Fet aquesta afirmació, no sé si està d'acord el senyor Sánchez.
Absolutament d'acord, absolutament d'acord.
La pregunta que li volia fer era sobre la situació econòmica. Vostè ha parlat d'incertesa en aquests moments, no? I de desacceleració. Quan aquesta setmana vostè es va despertar dimecres passat i va veure que el Parlament britànic havia votat en contra d'un Brexit dur, es va sentir alleujat? Perquè aquesta és una de les grans pors que hi ha en aquests moments amb l'economia. Com pot incidir amb l'acceleració o la desacceleració d'aquesta economia? O preocupa més la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina?
Jo penso que el que tenim, l'amenaça més propera que tenim és el Brexit, un Brexit dur. La veritat és que el fet que es va produir, que vostè acaba d'esmentar, a mi personalment m'ha aliviat i segurament haurà aliviat a moltes economies espanyoles, catalanes i europees que davant d'un Brexit dur tenia un panorama molt negatiu. Per tant, jo penso que la principal amenaça que en aquests moments tenim és el Brexit dur. Si tinguéssim la fortuna de que les tesis del senyor Johnson no prosperessin i el backstop pogués continuar sent un dels elements, diria, definitius i estables amb un acord, d'un acord acordat entre el Regne Unit i Europa, seria una bona notícia per totes les economies europees i especialment també per l'espanyola. Per tant, aquesta és una primera qüestió que jo la considero com a molt positiva. La segona és què passarà amb, o què, quins elements negatius poden revertir aquesta guerra, jo diria, comercial entre Xina i Estats Units, que sembla que té moments molt àlgids i que al cap d'uns dies o al cap d'unes setmanes, en funció dels interessos també comercials a curt termini, doncs es van apagant. Bueno, jo entenc que la guerra comercial entre Xina i Estats Units s'apagarà perquè entenc que el senyor Trump té pràcticament una part del seu electorat molt content des de la perspectiva econòmica. Totes aquelles amenaces de proteccionisme que han perjudicat molt a l'economia europea pararan, però el més preocupant, que és la pregunta que m'ha fet vostè, almenys des del punt de vista empresarial de Foment i dels empresaris catalans, és el Brexit. O sigui, la por a un Brexit dur que el dia 31 d'octubre es pugui produir és una amenaça tremenda d'unes condicions i d'uns resultats que no coneix absolutament ningú i que segurament per l'economia catalana i per l'economia espanyola pot contemplar una pèrdua del voltant de 100 milions de treball.
Tot i que un Brexit tou també tindrà conseqüències.
Però no tan, jo diria, malèvoles com un Brexit dur. Un Brexit tou ja les estem tenint. Perquè hi ha hagut una certa desacceleració amb l'inversió britànica amb la compra d'immobles al nostre país, a Espanya. Penso que, si no ho tinc mal entès, les dades de la rebaixa d'inversió britànica a Espanya aquests primers 6 mesos ha caigut al voltant del 18%, però un Brexit dur comportaria, jo diria, una caiguda del PIB molt important i seria molt nociu per moltíssimes empreses catalanes i espanyoles que, per exemple, venen productes per a cedes i que a partir del dia 2 de novembre no saben quants dies podrien estar esperant en una frontera perquè entressin a subministrar els distribuïdors anglesos. Per tant, el que deia vostè és una bona notícia, de que les tesis del senyor Boris Johnson no prosperin.
Iva.
Sí, aquesta setmana hem conegut també la proposta programàtica del president en funcions del govern, Pedro Sánchez, la proposta que fa d'entrada per un pacte a Podemos i, si no s'arriba a aquest pacte, com a programa electoral. És una proposta amb 370 mesures, de les quals hi ha algunes amb molta incidència econòmica. Jo destacaria dues, però segur que amb vostè en destaca més. La reforma laboral, aproximant-se molt més a les tesis de Podemos, i aquest blindatge constitucional de les pensions, que a més de legalment complicat, tenia una incidència molt important en els futurs pressupostos. Com veu aquesta presentació del programa, més enllà de la marxa enrere del tema dels cotxes i l'ús del dièsel?
Bueno, en respecte a les propostes, que va fer el senyor Pedro Sánchez aquesta setmana, bueno, jo penso que més aviat són propostes orientades en una campanya electoral. No són propostes programàtiques, perquè tampoc estan detallades específicament el contingut d'aquestes propostes. Respecte al que vostè plantejava de les propostes de la reforma laboral, justament el que ha dit el senyor Sánchez va en la direcció contrària del que plantejava Podemos, no? Podemos plantejava una reforma específica en determinats aspectes que feien referència a la ultraactivitat, a la primacia del conveni d'empresa sobre el conveni col·lectiu i sobre la subcontractació, i entenc que el que va dir el senyor Pedro Sánchez ahir doncs anava en la direcció contrària d'intentar reformular alguns aspectes de la contractació amb els quals jo penso que a les patronals hi podríem arribar a estar d'acord. Però no és una reforma tan dura com la que avui reflecteixen els, alguns mitjans de comunicació, i per lo que jo he deduït de la meva lectura d'aquest programa que va especificar ahir el senyor Pedro Sánchez. Sí que em preocupa des de l'òptica empresarial algunes de les mesures fiscals que va implementar, no? Mesures fiscals que no són competitives per la majoria d'empreses espanyoles, limitar el tipus mínim dels beneficis per les companyies espanyoles sense tindre en compte totes aquelles inversions que han fet en innovació. Penso que és tirar enrere una competitivitat fiscal que l'havien guanyat al llarg d'aquests últims anys, tant amb el govern popular com a part del govern socialista. Em preocupa moltíssim doncs el tema de les pensions, no en el sentit de que els pensionistes no tinguin dret a cobrar una pensió justa, que per descomptat nosaltres hi estem absolutament d'acord, sinó a intentar doncs plantejar uns pressupostos amb un increment de despesa pública, que si tota aquesta despesa pública ha d'anar a càrrec dels contribuents i de les empreses, penso que entraríem en un marge de no competitivitat i probablement estaríem abocats doncs en una crisi, jo diria, d'inversió per part empresarial preocupant. Dit això, veurem quin és finalment el contingut d'aquestes mesures, veurem si finalment hi ha eleccions. Jo el que sí apel·laria des d'aquest punt de vista, des d'un punt de vista empresarial, els empresaris en general no podem estar sense pressupostos generals de l'Estat, no podem estar sense uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya, amb la qual no sapiguem quin serà les quantitats o els recursos orientats a la innovació, a la competitivitat de les nostres companyies, a la reindustrialització de determinats sectors, i com que nosaltres necessitem un marc estable, sí que apel·lem a la responsabilitat primer del partit que va guanyar les eleccions, que sembla ser que és el que ha de governar, i amb això ja estem d'acord, però sí apel·lem a la responsabilitat de la resta de formacions polítiques per poder constituir no un govern d'investidura, perquè el problema no és que puguin investir el Pedro Sánchez, sinó que és que l'endemà han de governar, i governant 123 diputats
complicat.
És molt difícil i molt complicat, i això li puc dir jo per experiència que he estat al Parlament espanyol, perquè governs amb 155 o 160 diputats els era molt complicat. Aleshores sí que val la pena plantejar, si més no que quedi manifestat a través de quina és l'opinió de la patronal, que també hem d'apel·lar a la responsabilitat de la resta de formacions polítiques per intentar doncs que si hi ha una investidura també es pugui governar en els propers 4 anys, perquè si no es governa en els propers 4 anys d'acord amb unes magnituds d'estabilitat, de credibilitat, que les empreses puguin invertir amb seguretat, ho pagarem tots. Aquesta apel·lació a la responsabilitat val la pena que també la sentin totes les formacions polítiques, totes les persones que ens puguin escoltar.
Manel, i després Juan Carlos.
Seguint aquest discurs, senyor Sánchez Llibre, i tenim una tardor complicada a Catalunya amb una sentència que pot arribar cap a meitats del mes d'octubre, i hi ha doncs un debat intern en el si del govern per part de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana sobre el que s'hauria de fer a partir de la sentència, amb la possibilitat també de convocar eleccions. La meva pregunta va adreçada sobre la falta de pressupostos, i no tant per la sentència, en el sentit de que si no hi ha pressupostos i ja s'han iniciat les negociacions, caldria realment anar a eleccions? És a dir, hauria de ser un element tan decisiu com per anar a eleccions al marge de la qüestió de la sentència?
Des de que nosaltres vam entrar al govern de Foment, ara farà aproximadament 9 mesos, vàrem dir que la nostra actuació, els nostres plantejaments, el nostre full de ruta seria eminentment econòmic, empresarial, i que nosaltres entraríem en certa mesura a fer valoracions polítiques en general. Nosaltres entenem que avui la responsabilitat del govern a Catalunya és de Junts per Cat i d'Esquerra Republicana, i l'única cosa que hem mantingut des del nostre punt de vista i des del nostre discurs és instar a que aquest govern governi, que plantegi uns pressupostos que siguin competitius i que estiguin orientats, lògicament sense oblidar la despesa social, també a plantejar, jo diria, una certa estabilitat perquè els agents econòmics puguin invertir amb seguretat, no? Aleshores, nosaltres el que demanem és que governin, que es posin d'acord, que hi hagin pressupostos, que els enviïn al Parlament. Probablement, si no ens agraden els pressupostos inicials que envia el govern al Parlament, ja els esmenarem o intentarem esmenar-los al Parlament de Catalunya amb el procediment, quan ja s'hagi establert el procediment d'esmenes, intentant, doncs, dialogar amb totes les formacions polítiques. Però el que no es pot estar és sense pressupostos, perquè si no hi ha pressupostos no es pot governar. I avui hi ha moltíssimes associacions, moltíssimes entitats, moltíssims sectors econòmics que necessiten dels pressupostos de la Generalitat, i no es pot estar amb 2 anys amb pressupostos prorrogats. Per tant, home, des de Foment els diuen, escolti'm, si no es veuen en cor d'aprovar uns pressupostos, si no hi ha, jo diria, la complicitat de la resta de formacions polítiques, el que ha de fer un govern és convocar eleccions. Però això no ho diem des de Foment, han de ser ells els que tenen la responsabilitat política i els que tenen una responsabilitat davant dels electors que els van votar.
Però donaríeu suport a aquesta possibilitat? Clar, sense pressupostos, què cal fer? No,
si sense pressupostos, una altra pròrroga jo penso que és insostenible, i lògicament ells han de tenir la responsabilitat de saber el que han de fer. Nosaltres no els hi direm. Nosaltres el que volem és seguretat, pressupostos, competitivitat, reformes, generar riquesa, generar llocs de treball. Jo penso que a Catalunya tenim un país molt preparat des d'aquest punt de vista. L'economia, malgrat aquesta certa desacceleració, tira moltíssim, i bueno, el que necessitem són aquests elements, aquests mecanismes per reforçar aquests puntals.
Esteu escoltant, com cada dissabte, el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Hem iniciat temporada, ho fem amb el senyor Josep Sánchez Llibre, que és el president de Foment del Treball, i estem en companyia de Juan Carlos Valero, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, la Iva Anguera. Quedava per preguntar encara a Juan Carlos Valero. Vinga, endavant.
Sí, sembla que l'apel·lació a la responsabilitat que feia abans el senyor Sánchez Llibre de cara al govern de l'Estat també és aplicable al govern de la Generalitat, no? Sobretot perquè el que té por, per exemple, el senyor Pedro Sánchez a Madrid, de tenir un govern amb 2 governs dintre del govern, en al·lusió a Podemos i la seva, diguéssim, oposició interna dintre d'un govern, això que seria és una paradoxa, però bueno, sembla ser que aquí a Catalunya és el que està passant, no? Que hi ha no un govern, sinó 2 i fins i tot 3 governs, depenent de si és Esquerra Republicana per un costat, PDeCAT, i després el moviment encapçalat per Puigdemont des de l'estranger, no? Aquest caos que està en aquests moments el govern de la Generalitat és una font de paràlisis governamental. En el dia a dia vostès ho troben?
No, la veritat és que les economies, o l'economia catalana, doncs, afortunadament té un full de ruta molt positiu. És veritat que quan un govern, doncs, no és capaç d'aprovar els pressupostos, té connotacions negatives, però tampoc en fem un drama ni en fem una catarsis de que no hi hagin pressupostos, o que aquests governs, doncs, aquest govern de coalició que existeix a Catalunya, doncs, no acabi finalment, doncs, ser capaços d'intentar presentar els pressupostos al Parlament de Catalunya. Des d'aquest punt de vista, nosaltres parlem amb totes les conselleries implicades del govern de la Generalitat. Hem tingut converses amb el president de la Generalitat en reiterades ocasions, i l'única cosa que els demanem és, bueno, posin sobre la taula totes aquelles eines, tots aquells mecanismes que faran les nostres empreses més competitives. I és veritat que avui a Catalunya tenim un govern de coalició. Bueno, jo crec que és una experiència inèdita amb el govern espanyol. Mai el govern espanyol ha tingut un govern de coalició. El que han de fer els governs de coalició és posar-se... Ser amics és impossible. Ser fidels és impossible. El que han de fer un govern de coalició és pactar els desacords. Res més que això, que és el que passa amb els governs europeus. No, no fa falta que hi hagi una complicitat entre dues formacions que són totalment diferents. L'única cosa que demanem, bueno, és que aquesta complicitat quedi reflectida en la presentació dels pressupostos per la Generalitat de Catalunya, que hi ha moltíssimes companyies, hi ha una part important del teixit productiu català que depèn o directe o indirectament de que hi hagi uns pressupostos estables aprovats per al Parlament de Catalunya. Nosaltres demanem aquest pas qualitatiu. Que això no és possible? Bueno, pues, escolta'm, pues, ells han de saber el que han de fer, perquè s'hauran de presentar quan arribi el moment de cara als seus electors. Però tampoc en fem, jo diria, un drama de que no hi hagin pressupostos, de que no s'entenguin i que hi hagin disputes als mitjans de comunicació. Normalment els empresaris el que volem és pau, tranquil·litat, que es deixin treballar, que hi hagi un clima laboral en aquest moment formidable. La veritat és que la relació i la complicitat que en aquests moments tenim patronal i sindicats, doncs, també fomenten aquest increment d'activitat productiva al nostre país. Jo penso que els agents socials i els agents econòmics tenim el mèrit que ens correspon, perquè malgrat que no hi ha pressupostos anem tirant i l'economia es va desenvolupant. És veritat que tenim una sèrie d'amenaces, que serien aquestes amenaces les que haurien d'intentar corregir uns i els altres perquè finalment, doncs, l'estat del benestar es pogués mantindre i arribés a totes les persones.
Escolta, abans del Manuel Manxol li preguntava, ho ha deixat així una mica per sobre, el tema de la sentència del procés que ha d'arribar el pròxim mes d'octubre, aproximadament, no? Al voltant d'aquesta sentència, algunes entitats independentistes ja han amenaçat amb grans mobilitzacions, inclús la vaga general i tot. Si això s'arriba a portar a terme, pot influir en l'economia catalana?
Bueno,
o no creu que arribaran a produir-se aquestes grans mobilitzacions?
No estem a favor d'una vaga general, perquè jo penso que no hi ha les motivacions i les condicions que puguin permetre una vaga d'aquesta envergadura, i Foment, ja li adelanto jo, que no estarà d'acord amb aquest posicionament. I respecte al tema de la sentència, nosaltres aquesta és una qüestió política.
Sí.
Nosaltres des de Foment no volem entrar en consideracions polítiques.
No, jo li parlava per les repercussions econòmiques que pot tenir i si al finalment s'aprova.
Jo també sóc optimista, vull dir, jo crec que aquí finalment el que
ha parlat del tema amb els sindicats, per exemple, sí. Vostè, què pensen fer els sindicats? En tot cas, hi ha una proposta de vaga general?
No ho sé, jo no sé, no? El que li puc comentar és que la relació que hi ha avui entre Foment i els sindicats és excel·lenta. Que és veritat que en determinats sectors, en determinats moments puntuals, amb alguna companyia, amb algun sector, pot haver-hi un problema, i ja el resoldrem. Però sí que tenim la complicitat suficient perquè el marc de relacions laborals socioeconòmiques del nostre país tingui un full de ruta, jo diria, solvent. I això és molt important. El que necessitem és l'altra pota. Escolti'm, govern de la Generalitat, posin-se d'acord entre les diferents formacions polítiques i plantegin uns pressupostos econòmics que donguin la viabilitat o donguin un full de ruta solvent perquè les empreses puguin desenvolupar, jo diria, amb un marc de competitivitat molt important i puguin aconseguir aquests objectius, jo diria, finals, que no deixa de ser que els beneficis que es puguin produir des del marc de l'economia productiva també finalment reverteixin a la societat.
No li sembla, un moment, simplement una postilla. No li sembla una mica anacrònic que una institució econòmica com la Cambra de Comerç abogui per aquesta aturada de país, per aquesta vaga en funció de la sentència de l'1 d'octubre?
Jo ho respecto, però no ho comparteixo. La Cambra de Comerç que faci el que cregui oportú que hagi de fer, van guanyar unes eleccions, tenen un programa, no ho comparteixo. I penso que l'objectiu, o sigui, la Cambra de Comerç és una entitat de dret públic que té una sèrie de plantejaments amb els seus estatuts i té un full de ruta que hauria de seguir. Jo crec que dintre del seu full de ruta o dintre del que li permet aquesta entitat pública, aquesta entitat de dret públic, no està el de plantejar un peron general del país, però bueno, això és una qüestió que compet únic i exclusivament amb ells. No ho comparteixo.
Jo, Maria,
abans el senyor Sánchez Llibre parlava de pau i tranquil·litat perquè els empresaris, pau i tranquil·litat política, perquè els empresaris puguin tirar endavant doncs, les seves empreses. Pau i tranquil·litat, últimament als carrers de Barcelona no n'hi ha gaire. Aquesta mateixa setmana hi ha tornat a haver una mort al Port Olímpic de Barcelona, una dona apunyalada al Port Olímpic. Foment està preocupat amb aquest aspecte i per això vostès han apostat per un pla que endureixi el codi penal. Vostè creu que n'hi ha prou amb només amb endurir el codi penal per reduir aquesta criminalitat en alguns indrets de Barcelona, o fa falta alguna cosa més?
Bueno, en primer, jo voldria fer una afirmació general. Jo crec, sincerament, que Barcelona és una ciutat segura, malgrat que té totes aquelles connotacions negatives des de la perspectiva de seguretat que té una gran urbe metropolitana. Si mirem els índexs de criminalitat, i jo crec que amb això no ens hem de consolar ni hem de tenir una autocomplacència, que hi ha en altres ciutats d'Espanya, segurament estarem per sota, però a mi no m'agrada comparar Barcelona amb altres ciutats, però jo penso que és una mala solució. El que hem de fer és intentar plantejar una sèrie de reformes del Codi Penal que puguin endurir totes aquelles qüestions que fan referència als urs, als furs de menys de 400 euros, que és una reforma senzilla, és una reforma que ja avui ja li puc avançar que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, des de la Conselleria i a l'Estat Central estan d'acord amb la proposta que ha fet Foment d'endurir o plantejar una reforma senzilla i operativa del Codi Penal perquè tots aquells furs que siguin reincidents, doncs, en lloc d'entrar i sortir el mateix dia de la comissaria, puguin anar a la presó. Per tant, aquesta és una primera part important. Segona qüestió, que jo entenc que és fonamental. Home, implicar que totes les administracions públiques, en aquest cas de Catalunya, Generalitat, Ajuntament i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, tinguin més presència als carrers de Barcelona, als carrers de les ciutats de Catalunya, no solament de Barcelona. I sembla ser que també hi ha un principi d'acord entre les tres administracions perquè això sigui una realitat. O sigui, jo crec que estan plenament conscienciats de que la seguretat és un bé preciat de tots els ciutadans i que la llei s'ha de complir absolutament per tothom. I també des d'aquest punt de vista entenc que hi ha d'haver-hi una complicitat amb els agents judicials. O sigui, la Fiscalia, els fiscals, ahir va haver-hi ja una declaració d'una associació de fiscals que estaven absolutament d'acord amb la proposta que ha presentat Foment, que la proposta que ha presentat Foment és una proposta que ve de la societat civil. Venen dels comerços, venen dels hotelers, venen del comerç de proximitat de la nostra ciutat, que, bueno, doncs que vol continuar sent competitiva i que hi ha una percepció d'inseguretat que és real, com el fet que vostè acaba de dir, però que hem d'intentar, per tots els mitjans, implicar totes les administracions perquè això no passi. I això vol dir més recursos, més policies, més Mossos d'Esquadra, més Guàrdies Urbanes, més Guàrdia Civil, més policia de l'Estat, per intentar fer un front comú, un front de xoc davant d'aquest índex d'inseguretat que està a les, que ja no solament a Barcelona, i és a tot el món, i és a tot Espanya.
Però vostè creu que hi ha hagut un intent de magnificar aquesta inseguretat per part de parts interessades?
No, la veritat és, aquí, a veure, tu parles amb els comerciants, parles amb els restauradors i estan molt preocupats. És veritat, és que estan molt preocupats perquè els furs s'han incrementat, avui hi ha un increment d'inseguretat, com passa amb altres ciutats de tot el món. Això no és una auto, i això ho hem de resoldre, i per resoldre ens hem de posar d'acord totes les administracions. Foment, en aquest cas, ha intentat, doncs, recollir aquestes, jo diria, suggerències de la societat civil, i ho hem posat sobre la taula. Jo penso sincerament que hem de ser capaços d'implicar a totes les formacions polítiques, a totes les administracions, per resoldre aquesta situació, que és cert. És cert, perquè i quan tu parles amb la persona que a sobre ha estat objecte d'un fur o d'un atac d'aquesta consideració, escolta'm, t'has de posar en la pell.
Dic que han entrat a robar dos i tres cops
clar,
a l'estat.
Pues això ho hem de resoldre. Això vol dir que, i jo haig de dir una cosa, tant des de la perspectiva de l'Ajuntament com des de la perspectiva del conseller d'Interior, el Buch, com des de la perspectiva de la Teresa, de la del govern, veig en aquests moments una, jo diria, connivència total en què això ho hem de resoldre. Bueno, pues, endavant, però no tardem a resoldre-ho.
Que passa que amb un govern en funcions, aquestes mesures...
Bueno,
amb
un govern en funcions no es pot modificar el Codi Penal i haurem d'esperar que hi hagi govern. Per això és una de les altres qüestions que val la pena, que tant de bo es formalitzi un govern estable, amb un full de ruta econòmic que puguem doncs, afrontar els propers 4 anys, però bueno, sense govern i sense congrés és impossible.
I l'alcaldessa que hi diu? L'alcaldessa que hi diu?
Bueno, jo amb l'alcaldessa...
Aquesta setmana també l'oposició ha fet campanya al carrer, a Ciutat Vella i el Raval, dient que això s'ha degradat des que la senyora Colau és alcaldessa d'aquesta ciutat.
Jo he parlat amb el senyor Jaume Collboni, he parlat amb el senyor Albert Valle i estan totalment d'acord en tirar endavant aquest projecte. L'alcaldessa no he pogut parlar amb ella. No he parlat amb ella. No és que no hagi pogut. No he parlat amb ella.
Però vostè creu que s'ha degradat en els últims 4 anys que ella és alcaldessa?
Bueno, doncs la percepció que hi ha avui al carrer és aquesta. La percepció que hi ha avui al carrer és aquesta. Però jo tampoc voldria magnificar aquest problema. Perquè aquest problema, si el magnifiquem nosaltres mateixos, va en detriment d'altres ciutats, d'altres països que el que volen és que Catalunya, a Barcelona, no tinguem, doncs, no puguem ser la capital del turisme internacional, i això també ho hem de tindre en compte. Però reconec que el que li han fumut una patacada, escolta'm, clami al cel, que és normal.
Vinga, Iva i Juan Carlos.
Porta tota la, vostè, que ve de la política, porta tota l'entrevista reclamant la neutralitat de Foment respecte a qüestions polítiques com la sentència. Aquest any hem vist com una entitat econòmica com la Cambra es produïa el tomb exactament contrari. Ha guanyat una candidatura amb l'objectiu declarat de posar l'entitat al servei d'una causa política, que és la independència. Des de la seva posició, Foment troba a faltar aquesta neutralitat, aquesta sepsi en les entitats socials i econòmiques, ja sigui la Cambra, siguin sindicats o fins i tot algun col·legi professional durant tot aquest procés polític?
Bueno, jo la veritat és que ho vull opinar únicament exclusivament per Foment del Treball, que repeteixo, escolti, m'estic...
Que és el seu negociat, no?
És el meu negociat, que estic molt content d'estar al front de Foment del Treball, a més, jo penso que estem fent les coses amb la bona direcció, tenim un programa electoral, hem implementat la neutralitat perquè jo penso que els empresaris hem de ser neutrals. Després cadascú que voti el que vulgui. La veritat, el tema, la pregunta que vostè em fa de la Cambra, ells han guanyat les eleccions i des d'un punt de democràcia, ells van guanyar les eleccions amb un programa que anava amb aquesta direcció, per tant, s'ha de respectar. I jo espero i desitjo que les relacions amb el seu canell, que li haig de dir que fins avui són molt bones, des d'un punt de vista empresarial, espero i desitjo que en els propers 4 anys continuem tinguent la mateixa complicitat, perquè tots dos anem en la mateixa direcció d'intentar doncs tractar temes únics exclusivament empresarials amb benefici de la ciutat barcelonina, en aquest cas, o de la ciutat catalana. Si això no és així i ells van per una altra, per, en una altra direcció, bueno, nosaltres ja diríem la nostra. Però fins avui, la complicitat, des d'un punt de vista... És veritat que ells fa poc temps que estan al capdavant, bueno, ha començat per part de Foment i per part d'ell també, i per part d'ells és neutral. I anem en la mateixa direcció amb aquells temes que començarem a treballar properament i que segurament doncs, ja donarem compte als mitjans de comunicació.
Valero.
Sí, en relació amb la inseguretat o amb la pujada dels delits a Barcelona i la impossibilitat de reformar el Codi Penal perquè no tenim govern, hi ha, crec, un instrument que és la Carta Municipal de Barcelona, que crec recordar que permet judicis ràpids i que podria ser un instrument a habilitar. Vostè aboga per utilitzar aquesta llei especial que tant Madrid com Barcelona tenen en els seus municipis per engegar aquestes propostes de Foment?
Ja, avui ja és possible, a través de la reforma del Codi Penal que es va fer l'any 2002 i que recordo en aquella època estava al Parlament, ja és possible habilitar dins dels jutjats d'instrucció la possibilitat dels judicis ràpids en menys d'entre 24 i 72 hores. Això ja és possible. És veritat que s'utilitza poc. Aquesta reforma és poc coneguda. Ahir la vaig plantejar en la meva introducció quan vam detallar el plantejament de Foment. Però aquesta possibilitat de judici ràpid sense una interpretació per part dels jutges de la reincidència és que no servia absolutament per res. Per tant, jo crec que el més important en aquests moments és modificar el Codi Penal perquè la multireincidència sigui castigada amb presó provisional. I avui està només únicament castigada una persona que faci furs de menys de 400 euros...
Una multa, no?
30, una multa.
Una multa, no, clar.
I tant és així que l'altre dia m'explicaven una anècdota de un guàrdia urbano que va agafar la plaça Catalunya amb un carterista, i quan el portava a la comissaria li diu: escolti'm, vagi ràpid perquè jo els estius s'acaba i tinc negoci a fer. Per tant, ell ja sabia que l'agafaven i que al cap de dues hores tornava a sortir i després tornaria a delinquir.
Actual, no?
Aquest és un exemple real.
Això és dramàtic, eh?
I això és el que no pot ser, i això és el dramatisme.
Dramàtic.
Però jo vull fugir de l'alarmisme,
No, però això causa alarmisme.
Sí, bueno, vull fugir de l'alarmisme per dir, escolti'm,
normal.
Tenim el que tenim, sí. Però...
hem de tallar-ho d'alguna manera.
Hem de tallar-ho, no? I hem de fer un front comú, que ja està aconseguit. Avui penso que la complicitat de les tres administracions catalanes és importantíssima i n'hem de treure profit, i també hem d'impulsar que ells, doncs, dintre les seves grups parlamentaris o dintre els seus partits, impulsin que aquesta reforma sigui una realitat.
5 minuts i hem d'acabar el programa, Manel.
Sí, jo li volia preguntar que Foment va fer un informe amb mesures sobretot de caràcter fiscal, amb la percepció de que Catalunya pot perdre pes en el futur, sí. Sobretot a mig termini. A Catalunya ara mateix és el 19,2% del PIB en el conjunt de l'economia espanyola. Madrid està a prop del 19 a 19,1, està a punt pràcticament de passar a Catalunya, està molt a prop. Llavors, què caldria fer si es considera que aquest percentatge s'hauria de mantenir? Perquè una altra possibilitat és dir, doncs, deixem que l'evolució del mercat i de l'economia espanyola avanci i potser Catalunya arriba a ser un 17% i Madrid un 20, un 21% en poc temps. És a dir, per mantenir aquest lideratge com a motor econòmic, què caldria fer? Si és que, per exemple, es podria apostar per 2-3 sectors que fossin claus de l'economia catalana i posar tots els ous en aquesta cistella, diguéssim, no? I no intentar anar per totes. No?
Diversificar.
Bueno, jo, amb aquest document que vam fer de fiscalitat competitiva, que la propera setmana fem un acte important a Foment amb diferents estaments econòmics i fiscals per poder-lo donar a conèixer a tota la ciutat, és de que Catalunya ha de gaudir d'una fiscalitat competitiva com la, ja no com la que ja té Madrid, és com la que té Lisboa o com la que tenen altres països del nostre entorn, no? I des d'aquest punt de vista sí que nosaltres hem parlat molt seriosament amb la Generalitat perquè en el cas de que hi hagin pressupostos, doncs els impostos cedits de la Generalitat no frenin la inversió catalana i no afavoreixin la deslocalització de patrimonis i empreses, com és l'eliminació de l'impost de patrimoni a Catalunya, i que el puguin compensar amb altres partides econòmiques. I des d'aquest punt de vista també nosaltres hem plantejat al govern central una fiscalitat competitiva perquè no es puguin produir paradisos fiscals dintre l'estat espanyol. Perquè avui no és lògic ni normal que Madrid, en aquest cas, i tampoc vull parlar de Madrid des d'un punt de vista pejoratiu, no tingui impost de patrimoni, no tingui impost de successions, no tingui impost de transmissions, i Catalunya si els tingui i no els tingui València. Amb el que, vull dir, això, aquest, jo diria, aquest panorama, aquest ecosistema fiscal, jo penso que no ajuda ni a l'economia espanyola ni a l'economia catalana. D'aquest punt de vista, nosaltres sí que plantejarem, des d'aquest punt de vista, estan plantejades una sèrie de mesures que van amb que tothom tingui les mateixes eines competitives perquè pugui desenvolupar la seva competitivitat i la seva productivitat dintre del territori. Però és veritat que això ho hem de corregir-ho. I això nosaltres, Foment, també estarem al capdavant de la manifestació.
Molt bé, doncs, plantejaments que ens ha fet el senyor Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, en aquest primer Converses de la temporada. Gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, moltíssima sort i molta força de cara als mesos que ens esperen.
I sobretot m'agradaria acabar dient visca Barcelona, visca Barcelona.
I jo ja afegiria visca l'Espanyol, senyor.
No he dit visca el Barcelona, no. Visca Barcelona.
Ciutat. Sí, home, sí. Però jo volia acabar dient-li que vostè és un periquito d'aquells,
l'article no.
Vostè és un periquito d'aquells de dalt a baix.
Ho portem a la sang. I
tot i que hem començat malament el campionat,
ara no quedaria bé que digués visca l'Espanyol. Dic visca Barcelona. I em quedo aquí.
Doncs, visca Barcelona, visca Catalunya, visca Espanya, visca el Real Club Esportiu Espanyol. Senyor Sánchez Llibre, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a una altra ocasió.
Vinga,
gràcies també a estar avui al Converses, al Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Ivan Guerra i al Juan Carlos Valero. Tornem dissabte bé, com sempre, des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu.
Bona tarda. Adéu.